Doncs la primera història esportiva que els comentem en aquesta primera edició del Temps de Descompte d'avui dilluns 19 d'octubre de 2009 parla precisament d'això, d'història, de l'any 34 i de l'any 49. Què van passar en aquests dos anys? Doncs que es veu que Sitges va acollir dos tancats d'escacs i per rememorar, per recordar amb aquests dos grans tornejos, que en el seu dia doncs, eren això, grans tornejos, doncs la penya d'escacs del Casino Prado ha volgut tirar de beta, com es diu, no en tenien prou en l'Open, que ara doncs, hi afegeixen aquest tercer tancat internacional d'escacs a Vila de Sitges que ens arriba aquest proper cap de setmana i que s'allargarà fins al dia 1 de novembre. Per parlar-ne de tot plegat, hem convidat de nou amb en Francesc González. Francesc, bona tarda.
Bona tarda.
No en teníeu prou, amb l'Open.
Sí, no volíem xocolata, ara tres tasses ja.
El que passa és que són dues cores, dues històries totalment diferents.
Sí,
una
no
cosa és un Open, és sí. La mateixa paraula ja ho diu, obert a tothom que vulgui participar, i això és un tancat, és a dir,
és
la pròpia paraula ja ho diu, és un tancat.
Exacte. Només per jugar 10 mestres. Uh-huh. Els tancats sempre són així, amb 10 mestres que participen amb ell, és un torneig tancat amb cada jugador juga amb els 9 restants en el decurs d'unes jornades, en una setmana o 8 dies, depèn de lo que, si en jornades dobles o no.
És una idea aquesta que us proposa la federació,
sí,
no?
Sí, l'any passat, concretament, quan vam fer la cloenda de l'Open,
sí.
Doncs la federació, conscient de que teníem aquest, nosaltres també ho sabíem, però en aquell moment ells ens van esperonar, no? Escolta, què teníem que fer? Perquè el primer tancat que es va fer l'any 34 i va col·laborar molt la federació catalana, llavors, i en aquest també col·laborarà, no? Llavors ells també estaven il·lusionats i ens van transmetre la il·lusió amb nosaltres i heu de fer un torneig que rememori allò que fa 75 anys, que llavors en l'any 34 va ser una fita molt important perquè...
Home, deuria ser un gran què, estem parlant de l'any 34.
En aquella època no sé si, havia, si va ser primer o un dels primers que es va fer a Catalunya, vull dir. Uh-huh. Llavors clar, desplaçar gent de fora Catalunya, mestres de fora Catalunya, perquè un dels reglaments d'aquest tancat diu que hagués de ser quatre banderes estrangeres. De venir quatre persones de fora d'Espanya a jugar, no?
D'acord.
Clar, això en aquell moment era una mica complicat, no? Ara no ho és tant, però... Però sí, i bueno, llavors allà, en l'acte de cloenda, doncs ens van transmetre aquesta il·lusió per poder fer aquest Open i, bueno, bé, i vam començar a moure'ns i al final hem arribat un any després a donar-li forma i, com dius tu molt bé, la setmana aquesta setmana, aquest cap de setmana que ve, diumenge que ve, concretament, engegarem fins l'altra setmana.
Del 49, però, ens comentaves 40... abans que no se'n tenien masses,
no,
masses dades.
No, és que nosaltres anàvem... Crec que era el segon tancat, no? Ho dic sincerament.
Sí, sí.
Perquè del 34 en aquí, no? I us ho veiem amb aquests paràmetres. Però algun estudiós que abans veia el llibre i tal,
sí.
Va dir, escolta'm, sembla que esteu confosos.
Sembla que el 49 va haver una història.
Sí. Llavors hem estat indagant, no tenim molta informació, però la suficient per si, per confirmar que en el 49 es va fer una segona edició d'un torneig tancat, que no sé quina connotació podia tenir el primer en aquell moment, no ho sé, possiblement cap. Va ser la inquietud dels que manaven llavors els escacs aquí a Sitges, no? I nosaltres, clar, l'existir aquest vam canviar ràpidament i vam dir que pot ser que seria un tercer tancat en lloc d'un segon tancat.
Molt bé, el primer el 34, com dèiem, el segon el 49 i el
anys...
tercer el 2009,
el
per
2009.
Tant, 75 anys del 34,
sí.
60 del 49.
Déu-n'hi-do, ha plogut.
I ha plogut una miqueta. Un cop Francesc ja té l'okay, Federació, Penya d'Escacs de Sitges, s'han de buscar els jugadors. Qui els busca, els jugadors?
Quin
criteri se segueix?
Sí, la federació i nosaltres anem de la mà amb aquest tema, no?
Val.
Nosaltres, jo, concretament, la Penya d'Escacs cerca els jugadors nacionals, per entendre'ns, no?
Uh-huh.
O inclús algun estranger, i la federació completa la llista, perquè potser tenen algun jugador que és un valor emergent, que aprofiten perquè tingui opció a fer norma per poder pujar a la seva titulació, i entre ells i nosaltres cerquem els 10 jugadors.
Això és important, això que dius. No només el torneig serveix perquè hi hagi un campió, diguem-ho així, sinó perquè això dona opció a fer normes, com deies.
Exacte, o sigui cada torneig...
Perquè ens entenem, per aquells que
sí,
són una miqueta neòfits en el tema dels escacs, un mestre FIDE pot acabar aquest tancat sent mestre internacional.
O si no, si en té dos.
Val.
O pot fer norma,
sí.
Si s'han de fer tres normes per pujar
de categoria,
per de titulació. Llavors, si ve un jugador de FIDE que ja té dos normes, doncs aquesta serà la tercera i millor aquí assoliria la titulació de mestre internacional.
Uh-huh.
Si té una norma o no en té cap, doncs assoleix una norma amb la qual ja el prepara perquè amb una altra possibilitat pugui tenir l'opció a fer la titulació que ell desitja, no? Llavors, aquest concretament és de mestre, és per titulació de mestre internacional.
Val.
Perquè depèn de la vàlua dels jugadors que contractes, depèn del nivell dels jugadors propis, llavors pots fer un torneig per fer norma de gran mestre,
sí,
o norma de mestre internacional, inclús norma de mestre FIDE.
Uh-huh.
Aquest concretament és un intermig, és pensant en que nosaltres tenim jugadors...
És a dir, l'escala és aquesta, mestre FIDE, mestre internacional...
No, mestre català, mestre català.
Val, mestre català.
Sí, fins a mestre, a Navall no hi ha.
Sí.
O sigui, són jugadors amb més o menys percentatge, que és el que diem l'ELO.
L'ELO, sí.
Això ja ho coneixes, no?
Sí.
Llavors, titulacions ja són mestre català, més amunt mestre FIDE, més amunt mestre internacional i gran mestre.
Gran mestre.
Són les quatre que hi ha. Tots aquests tenen el seu ELO, diguéssim, particular, però uh-huh, reconeixen externament aquestes titulacions, aquestes quatre titulacions, en base a l'ELO que tinguis en aquell moment, no? Vull dir.
Uh-huh. El tancat està tancat, mai millor dit.
Exacte.
I participaran 10 jugadors...
10 mestres.
10
mestres FIDES i internacionals i un gran mestre.
Qui són, Francesc? Tenim la llista?
Sí, tenim la llista. O sigui, el que et demana la reglamentació per aquests torneigos perquè valguin per fer norma, mm, tens que tenir, és curiós, però és dos mestres i medi, dos mestres internacionals i medio.
I medio.
O sigui, com a mínim, és curiós, perquè no pots partir un mestre per la meitat, no?
Per seu, per seu.
Però bueno, però llavors fas tres i ja està. Nosaltres hem fet dos mestres internacionals i un gran mestre, amb el qual anem sobrats per poder fer ja el reconeixement de la Federació Internacional d'Escacs com a norma, uh-huh, si la fa algun jugador, això s'ha de veure, no?
D'acord.
Llavors tenim el Lars Karlsson, el brillant guanyador
de l'Open,
i jugador de la penya, que ve com gran mestre, el número 1 d'aquests dos mestres. Tenim el Josep Anton Lacasa i l'Enrique Fernández, que són mestres internacionals també de la penya, que són els tres que possibiliten el poder, com es diu això, el poder valorar com a norma,
sí,
reconèixer com a norma, si algú la fa per part de la Federació Internacional d'Escacs.
Per cert, acabes d'anomenar jugadors que són de la casa,
sí,
de la penya. Mm. Hi ha un tope? De dir...
No.
Podeu aportar els jugadors de la...
Necessites quatre banderes extraestrangeres.
Vale.
Aquest
la resta...
Aquest, bueno, i que siguin dos MIs i medio.
Vale.
Allò que diuen, no? A vegades els reglaments són curiosos, no?
Sí, sí, sí.
Llavors, mentre tu com facis quatre banderes estrangeres, perquè és internacional, i dos mestres i medio internacionals,
uh-huh,
pots fer ja el que més, ja pot ser el que vulguis, de
vale,
casa o de fora. Llavors nosaltres hem fet aquests tres jugadors que ens permeten tenir la possibilitat de poder parlar això, dos jugadors de la casa mestres FIDE, de l'equip de primer equip, que tenim diversos, però pues, per una raó o per una altra només en puc jugar aquests dos, que són el Santiago Beltrán, que és mestre FIDE, i l'Antonio Ollas, que és mestre FIDE, que són jugadors de la casa també,
sí,
que juguen al primer equip, i aquests són els que una mica... podrien accedir, els preparem, diguéssim, el terreny...
Val, perquè per poder
facin,
augmentar una miqueta...
Perquè vagin 6 puntets, de nou, que no serà gens fàcil,
sí,
i si ho fan, doncs assolirin una norma de mestre internacional. Jo crec que ara el se m'ho té cap, i el Santi em sembla que en té una,
uh-huh,
tant, no faríem la titulació aquí, però sí que pujarien un esglò més...
Està molt bé. Deixa de ser, o deixa de tenir, si volen dir-ho així, un sentit amistós, aquest torneig... per tot el que ens explica en Francesc, és a dir, perquè possibilita que els jugadors, en aquest cas, més de la casa, de la penya,
mm-hmm,
doncs tinguin l'opció de sumar punts i d'augmentar el seu rango, que es diu.
Els de la penya, els de la penya i també els de fora, perquè, mm-hmm, per exemple, llavors tenim el jugador Raúl Omar González, que és un argentí, però que juga amb bandera espanyola perquè fa molts anys que estan aquí,
sí,
vivint aquí. Lluís Homs Fuentes, que és un valor emergent de la casa de la Federació Catalana, que és un jugador que pues, ells ens han recomanat perquè és un jugador, mm-hmm, que està despuntant ara.
Li veuen alguna cosa, vaja.
Sí, sí, aquest noi ja té, no me recordo quants anys té, però té 2.000, quasi 400 d'ELO, que és un jugador fort,
mm-hmm,
i aquest nano està pujant, no? Vull dir, aquest és el que ens recomana, no té encara titulació, no sé on té quantes normes té, però igual amb aquest ja ho pot assolir.
Mm-hmm.
Llavors tenim tres estrangers, que junt amb el Lars Karlsson, són els que possibiliten doncs, poder fer el torneig, no? Un és un colombià que viu a Madrid, que vindrà especialment per jugar aquest torneig, és Enri Augusto Castaño, i l'altre és un pare i fill, dos jugadors peruans, que són també mestres FIDES, que són Filemón Cruz i Jonathan Cruz.
Uh-huh.
I amb aquests dos peruans, el colombià i el Larson, que juga amb bandera sueca, encara que
jugui... Ja feu els quatre estrangers.
Els quatre estrangers que ens dem per poder reconèixer el que es guanyin aquí, diguéssim. No?
Aquest tercer tancat es farà al Miramar i no al Prado. Per què?
Bueno, perquè el Prado està en plena activitat i a més ja prou dies tenir li prenem a l'arrendatari del cinema,
ah,
Déu de l'Open, i quan es fa festival de cinema, i quan es fa el cinema és un no sé què,
sí, 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 sí,
i que allò m'està ja al bord d'un atac de nervis, no? I amb raó. I llavors també ens semblava que, perquè clar, el ser 10 jugadors són 5 taulers, clar, la sala del teatre, perquè no tenim una altra sala en condicions per fer una
cosa d'aquestes,
no?
Sí, sí, sí.
O buidem les cadires com fem a l'Open, però clar, t'imagina't l'escenari, que tu ho coneixes perfectament,
sí,
totalment buit i cinc taules enmig,
sí,
una mica desproporcionat, a part de l'altre problema que et deia, no? Uh-huh. Llavors ens va semblat que, parlant amb l'Ajuntament i tal, que podríem disposar d'una sala una mica més reduïda, igual de noble que pugui ser el Teatre Casino Prado, per fer el torneig. Vam estar barallant la possibilitat de fer-ho al Saló Blau, però el Saló Blau és un primer pis, també hi havia problemes per poder-ho... De fet, se'ns oferia, eh? Uh-huh. Vam veure que era un primer pis, que no havia, millor, hi ha jugadors que fumen, llavors aquests allà al Miramar, doncs, vull dir, obren la porta de vidre i surten a la terrassa i fan el seu cigarret,
sí,
enmig de l'atenció de la partida, no? Allà s'haurà de baixar un pis i anar al carrer i... Em semblava que era que igual...
No reunia les comoditats.
El lloc Saló Blau és més emblemàtic, si sí, tu vols, però és més, no ofereix les prestacions per aquest tipus de torneig que pugui tenir la sala Miramar, no? Vull dir, oberta al mar i és més, jo penso que era més idònia, no?
Era més idíl·lic que no pas pràctic, diguem-ho així, no?
Sí.
Diguem-ho així.
Jo penso que sí. Llavors, ell ens va dir, bueno, tria el que vulguis, i vam triar el Miramar pensant-nos que... Després ja hem vist, quan s'hem enterat, que hi ha l'exposició aquesta de Miguel Utrillo.
Sí, que si aneu per aquest proper cap de setmana,
exacte,
també.
Sí.
Hi haurà moviment. Vaja.
Hem d'intentar que les persones que accedeixin durant aquesta setmana a l'exposició sigui compatible amb la manca de soroll que necessiten els jugadors que estan jugant una mica més avall, no? Vull dir, sí que demà anirem allà sobre el terreny a veure quin és l'espai que ens interessa més.
Hem d'entendre que quan un va veure una exposició no ha de fer massa soroll.
No, a més l'exposició és a dalt.
Sí, és el primer pis, d'acord.
Llavors nosaltres en teoria jugarem a baix, i per tant no hauria d'haver-hi cap problema.
Molt bé, que es poden conciliar perfectament l'exposició
sí,
i tancat de...
I si volen acabar l'exposició i volen donar un vistat sobre els torneigs, o al revés, que ho facin així.
Això és una setmana?
És una setmana, bueno, són 9 rondes.
Val.
I llavors les fem...
A moda lliga, diguéssim, a moda lliga.
Sí,
tots lligata, contra tots.
Tots contra tots, sí. Cada un jugarà amb els 9 restants. Llavors, per no allargar-ho molt, perquè pues, la gent també té els seus compromisos, les seves coses,
sí,
pues farem una jornada doble, que tampoc es pot fer molt sovint, perquè ells descansen, no? Vull dir, de matí tarda. Farem una només, que serà el primer dia, i de l'altres dues, una sessió de tarda, fins al diumenge, que serà una al matí, el que tanca, i són les 8, més la doble del diumenge que ve, fan les 9 jornades que necessitem per poder fer tot el campionat.
És a dir, que al llarg de la setmana les partides seran durant la tarda?
Sí, el primer dia.
Exceptuant el primer dia.
Que seran de matí tarda.
Sessió doble.
Sí, 9 i mitja fins a les dues, i de 4 i mitja fins a les 9, o les 8, quan acabi la partida. I bueno, els altres dies de 4 i mitja fins a les 9, si quan acabi la partida, cada dia, ininterrompudament, i el diumenge darrer, el de matí, de 9 i mitja a 2 i mitja. A 2 i mitja. Solament acostumen a durar unes 4 hores.
Això de cara a un futur, Francesc, ha de tenir continuïtat? La intenció vostra és aquesta? És a dir,
sí,
que no quedi aquí, que no hagin de passar
sí,
60 anys més, per dir alguna
esperem,
cosa?
Esperem que això es consolidi i que tingui acceptació i que puguem fer-ho l'any que ve. Clar, és més...
És a dir, la federació en algun moment us planteja, nois... I això,
ella voldria que nosaltres seguíssim fent-ho,
val,
que no es parin aquí, perquè clar, ells quan més torneigos facis a la seva demarcació, millor per ells, no? Vull dir, a més som, tenim bona química amb ells i ells hi faria il·lusió que això no fos aigua d'un any, no? Vull dir, flor d'un any, no? Que diguis,
mateix, sí, sí.
Sinó que això tingués continuïtat. Clar, després hem de mirar l'any que ve disponibilitats, pressupostos, perquè clar, entre el campionat per equips, entre l'Open d'escacs, i ara ens fiquem, com dius, amb aquest rosel, però d'unidor, vull dir, jo és temps i alguna altra despesa i anar mirant coses i anar cercant.
Recordem que bé, hi ha distància entre campionat i campionat, l'Open és al juliol, finals
sí,
de juliol,
sí,
el tancat, doncs... Estem ja parlant de gairebé finals d'octubre. La temporada no comença fins al gener?
Al gener, la temporada comença al gener i per això ara és un bon moment perquè tampoc hi ha cap esdeveniment ni cap olimpiada ni cap cosa externa que pugui ser una incompatibilitat per fer el torneig. I per això ara pensàvem que era una bona data i, bueno, i en aquesta intenció ho fem, no? Vull dir, però...
en el suposat, anem a fer ara una mica de ciència-ficció, que això tingués continuïtat i que l'any que ve estem parlant de la quarta edició, d'una cinquena, etc. El mes d'octubre seria
no necessàriament tens que fer-ho sempre en la mateixa data, perquè això no té competència. Per exemple, els Opens, hi ha un circuit i tot està consolidat, no? Vull dir, tal dia aquest, i està tot encursetat ja, no?
Val.
Aquest no, aquests cadascú fa el que vol i no està en competència perquè són 10 jugadors. Aquí no hi ha, és una motivació diferent que els Opens, no? A nosaltres ens sembla que és una bona data. Octubre, novembre, són bones dates. Si és que no hi ha cap esdeveniment, potser baixar l'any que ve, no sé si quan toca l'Olimpiada, ara no me'n recordo, però si és una cosa molt important que la facció catalana, que digués, escolta tu, aquestes dates busquem unes altres, Bueno, pues s'hauria de mirar. Però clar, les competicions d'escacs, excepte l'Olimpiada,
teòricament,
8, 9 dies, 10 dies.
Jocs Olímpics no hi ha fins al 2012. Els últims van ser el 2008. Per tant,
aquí no hi hauria problema.
No hi hauria problema, en aquest cas.
Llavors, no, que té que haver-hi que no hi hagués algun esdeveniment important d'ells, que els jugadors tinguessin que anar allà, però com això duraria més o menys 10 dies com a molt, perquè avui en dia els jocs aquests no duren més de 10 dies, amb un de marge 11, doncs pots moure 11 dies endavant, enrere. O sigui que jo penso que la data de final d'octubre, principis de novembre, són bones dates per fer aquest tipus de torneig. Que a més estan entremig, com deies tu molt abans, es fas a l'estiu, fas l'Open, el gener comença per equips, doncs omples aquests 6 mesos que falten amb un torneig entremig i, i queda bé la cosa.
Per arribar a ser un gran mestre, un mestre internacional o un mestre FIDE, s'ha de començar. I la gent dels escacs del Prado doncs proposa els menuts que comencin a jugar. I heu iniciat ja també l'escola d'escacs.
Sí, sí, sí. Cada any a començaments d'octubre, primera setmana d'octubre, fem l'escola d'escacs de la Penya i a més donem classes a certes escoles.
Val.
Això és el bressol, això és la llavor, no?
Sí.
Que anem sembrant perquè alguns d'aquests jugadors...
Qui sap si d'aquí uns anys algun d'aquests jugadors que ara comencen doncs estaran entre aquests 10...
Pues home,
que puguin jugar amb tancat.
Pues mira, hi ha un precedent. Precisament, l'Antonio Valles, d'aquests que estan jugant aquí, és un jugador que va començar amb l'escola i ha arribat a fer un tancat. I hi ha jugadors que estan al primer equip, concretament dos o tres més, que van començar a l'escola i estan ara al primer equip. Això no vol dir que cada vegada sigui així, cada cicle sigui el mateix, però és evident que si tu controles 40-50 nens... Pues algun d'aquests, ara ja és més difícil perquè els esports estan incompatibles tots, vull dir, fas bàsquet, fas futbol, fas...
Sí, hi ha molt per on triar.
És molt complicat fidelitzar-los, no? Però bueno, si els acaba agradant, pues vull dir, escolta'm, han acabat aquí fent Open, i per què no d'aquí 10 anys, 15, 20, pues poden ser...
Grans mestres, sí.
Pues sí, si tenen hi ha grans mestres que tenen 16 anys, no és normal... Però això és un caparronet, com diem, no? Vull dir, despunta i és una fiera i va amunt i avall, i té bons mestres que al principi ho vagin important, doncs mira, ja pots arribar, hi ha un xoc ara, Carlsen, que és una fiera i té 16 anys i és un gran mestre, ja vull dir que...
Cada cop surten més joves,
Pues sí, ja...
O comencen a despuntar amb 100 joves...
Bueno, de la quantitat surt la qualitat, no? Vull dir, si tu tens control de 7 o 8 escoles i estàs fent 100 nanos, doncs és fàcil que potser d'aquests 100 nanos... vas triant, no? I menys d'aquests fidelitzes 20. I d'aquests 20, resulta que en tens dos, que escolta tu, pam, i millor, d'un any per l'altre, doncs segueixen, i poden acabar sent bons jugadors. Sí, per què no?
Si ara parlessin de futbol, ara seria un temps on els equips estan preparant la temporada.
Per temporada.
I estem de fitxatges, estem de parlar de jugadors... La penya escacs, com ho prepara la lliga que començarà pel gener?
Sí, a veure, la penya és una bona pregunta. A veure, nosaltres no anem a entornar-hi a fitxar jugadors a fora, perquè no és la nostra norma, perquè no podem i no ens agrada. O sigui, no podem ni volem. Nosaltres tenim la nostra escola, tenim els nostres jugadors i tenim unes 40 llicències, que són molts jugadors de la casa. Hi ha una barreja entre jugadors de la casa i jugadors que venen de fora, perquè fa molts anys que estan a la penya, molts. En èpoques anteriors i han seguit pels girar del club i tal, no? Vull dir, nosaltres cada any sistemàticament agafem la llista, hi ha unes baixes moltes vegades per canvis de residència i coses així, i fem un i mirem aquest segueix, si algun se'n va, doncs mala sort. Llavors hem d'agafar d'aquests 40 i moure-ho, no? Vull dir, i el que sabem és que rebem, diguéssim, jugadors de fora de la penya que volen venir a jugar a la penya perquè venen a viure aquí Sitges, perquè potser venen de Vilanova perquè allà, doncs, el que hi hagi allà s'estima més jugant aquí, però no anem a buscar jugadors nosaltres. Últimament, ens venen doncs, per aquests dos motius bàsicament que et queda dit, no? I els que són bons, que són molts anys, doncs, vull dir, que et segueixen doncs, perquè estan a gust i no tenen... per anar a buscar un altre puesto, el que ja tenen aquí estan a gust, i això que no viuen aquí, viuen a Barcelona, però ja s'han acostumat, són sitgetans adoptius, és que aquí esticament juguen cada any. Per tant, la penya té 40 llicències, ara tenen 46, i d'aquí ens nutrim, que se'n van dos o tres perquè se'n tenen que anar per raons de feina, de canvi de llicència, doncs mala sort. Llavors pugen de baix i aquell any no són tan bons. Que aquell any no ha marxat ningú, i potser hem vingut, mira, aquest any concretament, perquè te veges una cosa, hem tingut tres altes i dues baixes. Bueno, pues les dues baixes han sigut per un jugador a la mà que se'n va vir a Alemanya, no pot, i una noia joveneta, molt que juga molt bé, és russa, i s'ha de venir aquí, i ara pues, té cap als estudis i no sé què, i no està, i que són dues baixes respecte a l'any passat, no? I hem tingut tres altes, pues mira, tres jugadors que han vingut a viure per aquí, un a Sitges i dos aquí al voltant de la comarca, i llavors, clar, es busquen un equip d'escacs per jugar, perquè no és el mateix, jo també deia, jugava a Cornellà, com, on vivia abans, jo i el senyor Despí, jugava a Cornellà, i dèiem, és que tu seguiràs jugant allà, sí, emocionalment sí, però després no és el mateix.
Clar.
No és el mateix perquè si tens un altre lloc i hi ha un equip allà, al cap final acabes anant a l'equip.
I heu l'afegit, Francesc, que aquest any la penya torna a la divisió d'honor.
Exacte, la penya torna a la divisió d'honor, amb la qual encara motiva més...
Que això és bo i no és bo. És bo perquè, evidentment, és la màxima categoria, sí. Però no és tan bo perquè es patirà.
Es patirà i els jugadors acaben una mica tous perquè, clar, segons quins...
Clar.
Perquè, clar, jugar amb els jefes, amb els màsters, no? Vull dir...
És a dir, parlant clar i català, la penya té tots els números de perdre categoria.
Té molts números. Si no tots, molts.
Val.
Molts. No dic tots perquè tenim aquest jugador suec que va venir a viure l'any passat a Sitges, un altre exemple que et deia, no? I el millor amb aquest i un espelma a Sant Bartomeu grossa, ara potser ens mantenim, però tenim molts números de baixar, evidentment, perquè nosaltres tenim... Jo penso que tenim 7 jugadors de primer nivell, i els altres tenen 10, no? Vull dir, llavors, clar, és complicat, no? Vull dir. Uh-huh. Però, bueno, il·lusió no ens en falta, vull dir.
Sí.
Per això, quan el que deies tu, això que et deia, no? Vull dir, ho fem així, no? Vull dir, tenim una llista i l'anem corrent. Anem ficant o traient, en base a les vicissituds que es donguin, no? Però no anem a buscar gent a fora, ni tornar, ni tornar, no res. Uh-huh.
Doncs aquesta és la història que els volíem explicar i que volíem que en Francesc vingués aquí a la ràdio per explicar-nos aquest tercer tancat internacional d'escacs a Vila de Sitges que arrenca el 25 d'octubre, és a dir, aquest proper
diumenge amb sessió doble.
En sessió doble.
Al mig de l'edifici Miramar.
Les partides al llarg de la setmana seran per la tarda.
Sí, els demés dies per la tarda, excepte el darrer dia.
El darrer dia.
Que tornarà també a ser el dematí, el diumenge que ve, diguéssim, el dia 1. I bueno, esperem que hi hagi molta competència, esperem que els nostres jugadors assoleixin una norma, perquè és una de les motivacions del torneig.
Molt bé.
I els altres, pues mira, que també s'ho passin bé, i bueno, i si posem aquest torneig i surt bé i la cosa rala, pues podríem tenir aquí Sitges sinó dos tornejos de molt de nivell, és que aquí esticament parlant.
Fantàstic. I un darrer punt. Ha començat l'escola, com dèiem ara fa uns moments, però
sí.
Aquells nois i noies que encara s'hi vulguin apuntar, poden fer-ho.
Ui, tant, no hi ha cap problema. Vull dir, nosaltres normalment...
Dissabte, és això.
Sí, sempre són els dissabtes, de 11 a 1. Uh-huh. Tenim dos grups, depèn del nivell que tinguin, si comencen o no comencen, o ja són de l'any passat, o tenen uns coneixements i tal. Llavors, d'11 a 1, cada dissabte que vulguin, qui vulgui fer-ho, el que no hagi fet i tinguin inquietud, no hi ha cap problema, sempre tenim la matrícula oberta, doncs es posa en contacte els oficials del Casino Prado, diu, manifesta aquesta d'allò, ja l'adreçarem perquè vagi...
Molt
però
bé.
És on, el dissabte del matí, d'11 a 1.
Molt bé.
Sí, sí. Noies, vull dir que tenim
aquí.
Tenim els dos, això
és... I pot participar tothom.
Exacte.
Francesc, moltíssimes gràcies i que hi hagi molta sort.
Pues gràcies a vosaltres, bon dia. Ai, bona tarda, perdó. Adéu.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.